Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Caminar per les voreres ja no és tan plàcid ni segur com fa un temps. En els últims anys, diferents elements han colonitzat aquests espais que creiem exclusius del vianant. L'auge de la bicicleta, un mitjà de transport net i se suposa que idoni per a rebaixar la tensió del trànsit i la contaminació a les ciutats, ja fa temps que va començar a donar problemes als vianants pels molts transgressors que roden per les voreres. Alguns ho fan amb tanta impunitat que, a més de no admetre queixes dels vianants, tampoc es reconeixen culpables en els contratemps. Aquesta transgressió de les normes de trànsit s'ha evitat en els darrers anys, superada per la irrupció també del patinet elèctric. Aquest enginy, que al principi semblava destinat a resoldre de manera fàcil i barata la mobilitat en els trajectes curts, està donant tants mals de caps que els ajuntaments no saben com abordar els conflictes que causen. El que la normativa municipal de ciutats com, per exemple, Madrid o Barcelona permeti aparcar les motos a les voreres no sols resta espai al vianant obligant-lo a sortejar-les en llocs on l'ocupació és major, sinó que també comporta uns certs riscos. Hi ha motoristes que per aparcar accedeixen des dels passos de vianants a les voreres amb la mateixa alegria que si rodessin per la calçada. Així que el desemparament és absolutament total. Soc la Montse Rodríguez i això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. És moment del temps. Què ens esperen les properes hores? Doncs la situació de ruixats al nord de Catalunya persistirà dijous. Ara bé, divendres, diuen que serà la jornada amb el temps més insegur, amb possibilitat de que plogui a bona part de Catalunya, excepte el Pla de Lleida i la Costa Brava. Seguirem l'evolució dels mapes, per no perdre'ns absolutament res del que ens espera. Sortim ara a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Tota la informació des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals en aquestes vies que envolten Barcelona, repassem algunes incidències. Sobretot l'accident que s'ha produït fa uns minuts a l'autopista AP7 a la zona de Tarragona. Tenim l'autopista tallada en direcció sud. Hi ha cua en el punt de l'accident de més de 3-4 quilòmetres. I ara, de fet, els vehicles els desvien per la sortida número 32, un pèl més enrere del punt de l'accident. En aquest punt de desviament també hi ha cua, de més de 3 quilòmetres. Per tant, problemes en aquesta autopista AP7 entre Altafulla i Tarragona en direcció sud, com us deia, més a causa d'un accident. També destaquem problemes a l'autovia A2. Hi ha un carril tallat en direcció Martorell, aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell. Això a l'autovia A2 i en sentit Lleida. A més, obres a la Nacional 2, a Maçanet de la Selva, retencions de gairebé 3 quilòmetres en direcció sud, en sentit Barcelona, i acabem amb la ronda litoral especialment carregada, ronda litoral de Barcelona, en sentit Besòs, a causa d'un accident en principi ja resolt. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació i precaució, com sempre, a les carreteres. A la linterna COPE Catalunya i Andorra avui posem la mirada en la campanya que ha posat en marxa el Col·legi d'Arquitectes, que llança per assessorar sobre la rehabilitació integral d'habitatges i també les ajudes disponibles. Més del 80% de les vivendes que hi ha arreu d'Espanya necessiten ja una rehabilitació integral. Ens ho expliquen des del Col·legi Superior d'Arquitectes d'Espanya, la seva presidenta, la Marta Vall Llosera.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar. Y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Darder, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Atención, porque los arquitectos lanzan una campaña para asesorar sobre la rehabilitación integral de viviendas y las ayudas también disponibles. Hoy tenemos el placer de hablar con la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-Llosera. Señora Vall-Llosera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Imagino que el objetivo que tienen es, sobre todo, informar sobre esas obras de rehabilitación como vía para mejorar las condiciones de eficiencia energética, accesibilidad, confort y también habitabilidad del parque de viviendas de nuestro país.
Así es. El objetivo de la campaña precisamente es hacer llegar a la ciudadanía las ventajas que comporta y los beneficios que comporta la rehabilitación. Y sobre todo planteada, como decíais, desde una visión integral que tenga en cuenta todos estos aspectos. Uh-huh. Y sobre todo que tenga en cuenta caso por caso para que después de un estudio completo de cada edificio, porque cada edificio es diferente, se pueda abordar de la forma mejor planteada para uh-huh. cada caso.
Marta, en nuestro país, he alucinado un poco al leer los datos, más del 80% de las viviendas y edificios que formamos más o menos ya hay como 25,7 millones, necesitan mejorar su eficiencia energética y sus condiciones de accesibilidad, habitabilidad, salud y confort. Un 80% son muchas viviendas. ¿Qué ha pasado?
Así es que realmente el parque edificado hay un porcentaje, bueno, ya veis un poco las cifras, un porcentaje altísimo que fue construido en un momento en que no había ningún tipo de normativa a nivel energético. Por tanto, es necesario introducir esas mejoras y más en un momento en que el precio de la energía y la situación incluso también de emergencia climática nos obliga a tomar medidas y por tanto a realizar esas mejoras.
Uh-huh. A raíz de la pandemia, Marta, y el auge del teletrabajo, también muchas personas se plantearon mejorar sus viviendas para hacerlas más confortables.
Por supuesto, a nivel también funcional. El hecho de poder tener espacios mucho más flexibles, el intentar también que el máximo de espacios de las viviendas puedan tener ventilación natural, iluminación natural, son temas de funcionales dentro de la propia vivienda que se pueden abordar y, por tanto, plantear mejoras importantes. Uh-huh. Y además, estas mejoras no solo a nivel funcional, sino que muchas veces pueden también permitir reducir la demanda energética, o sea, el poder introducir sistemas de ventilación cruzada, sistemas dentro de lo que les llamamos, bueno, dentro del ámbito nuestro, los sistemas pasivos de los edificios, con lo cual la reducción del coste energético también es mucho mayor.
Uh-huh. Las ventajas, Marta, de contar con un arquitecto, ¿no? Porque los arquitectos contáis con la visión integral necesaria para ofrecer esas soluciones a cada ciudadano, ¿no? A partir de un estudio, me imagino, en profundidad de esa vivienda o edificio.
Claro, es que es muy importante porque cada edificio, incluso aunque esté construido dentro de la misma época, cada edificio es diferente, cada edificio ha tenido pues también un mantenimiento diferente y por tanto es importante hacer este estudio previo, analizar en profundidad cada caso y a partir de ahí poder proponer las medidas más adecuadas, que después las hay en diferentes ámbitos. Como decíamos, el intentar reducir demanda, mejorar lo que son los aislamientos exteriores, mejorar cubiertas, también ventanas, el tema a veces también funcional de poder establecer circulaciones cruzadas. Todo esto es importante y cada caso va a necesitar pues una actuación diferente.
Seguramente muchas personas, presidenta, cuando hablamos de hacer obras, piensan esto es carísimo, no me lo puedo permitir. Puesto que las obras de rehabilitación de un hogar o comunidad son caras, ¿pueden beneficiarse de ayudas o deducciones de alguna manera las personas que quieren realizarlo? ¿Y hasta cuánto se puede uno ahorrar?
A ver, el ahorro puede ser muy grande y más en este momento en que tenemos una oportunidad única con los fondos europeos, o sea, los fondos que vienen de Europa. Se pueden incluso conseguir ahorros que pueden llegar hasta el 80%.
Caray.
Esos ahorros están muy enfocados a temas de mejoras energéticas, pero también es verdad que en estos momentos hay deducciones fiscales que podrían incorporar todas esas otras actuaciones que se puedan hacer de otro tipo de mejora que no sean las meramente energéticas. Por eso es tan importante lo que decíamos, ese estudio en profundidad y a partir de ahí hacer el planteamiento que puede también a lo mejor hacerse por fases. Siempre con una idea global de conjunto de proyecto, de cuál es el objetivo, pero después también se puede plantear por fases priorizando las más efectivas en el inicio de esas actuaciones.
En estos últimos meses, hablaba usted antes del tema del coste de la energía, hemos visto que muchas personas están instalándose esas placas solares. Cuidado con quién te instala, depende qué, ¿no? Porque cuando aparece algo así novedoso, parece que todo el mundo sabe instalar de todo, ¿no?
Claro, es por eso es importante ese estudio previo y a partir de ahí entonces tomar las medidas necesarias. O sea, es importante el poder utilizar también sistemas de energía mucho más limpios, o sea, porque aparte de ese ahorro a nivel de coste particular, también es verdad que tenemos unos compromisos de cara a futuro con el tema, bueno, de la emergencia climática que todos ya sentimos, pues todo lo que sea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los edificios y apostar por energías limpias, también al final nos beneficia a todos, ¿no? Es como un poco un reto colectivo que
está
tenemos
claro
entre todos.
Si queremos información, si clico www.lamejorversión.es, ¿qué encontramos allí?
Allí se puede encontrar información general de todos, de las ayudas que hay en estos momentos, fondos Next Generation y otro tipo de ayudas, pero además también hay una referencia a unos puntos de información que existen en todos los colegios de España con enlaces a las oficinas de apoyo a la rehabilitación que tenemos abiertas, ya digo, en todo el territorio nacional. Y a partir de ahí pues se puede contactar con los responsables de esas oficinas que podrán facilitar toda esa ayuda y ese acompañamiento que creemos que es muy necesario y que puede ser de gran ayuda en toda la gestión de las ayudas.
Además, la web también se incluye un apartado de preguntas frecuentes para resolver de forma rápida y sencilla que las dudas más habituales que se suelen tener. Me parece una idea maravillosa. Entre todos tenemos que hacer algo por este planeta. No hay plan B, así que hay que ponerse las pilas cuanto antes mejor. Y gracias a los arquitectos que están lanzando esta campaña para asesorarnos sobre cómo rehabilitar de manera integral nuestras viviendas y las ayudas disponibles. Recordar www.lamejorversión.es y allí podréis encontrar la información necesaria. Presidenta, ¿algo que decir?
No, agradecer esta la posibilidad de poder dar difusión porque entendemos que puede ser de ayuda y que el objetivo es que también el máximo de personas posibles se puedan beneficiar de esas ayudas que las tenemos en este momento y por tanto, bueno, es una ocasión que vale la pena, como digo, aprovechar.
Desde luego que sí. Le agradezco muchísimo a la presidenta del Colegio Superior de Arquitectos de España, Marta Vall, que haya estado con nosotros, Vall Llucera. Buen trabajo y espero y deseo que nos empecemos a poner entre todos las pilas. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Avui al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant de que s'apropa la temporada de bany i que les platges i les persones amb minusvalia se senten marginats o poc reconegudes. Avui també parlarem d'altra cosa que pateixen la gent amb minusvalia i és el fet de tenir problemes a l'hora de trobar roba que s'adapti als seus cossos. Avui en parlarem amb la Marina Vergés, una de les fundadores d'una empresa que es diu Free From Style i que fan moda inclusiva. En parlem d'això amb la Yolanda Bernal i, com us deia, amb la Marina Vergés.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
I'll never...
Estem a punt per inaugurar oficialment la temporada de platges. Per la majoria de nosaltres això vol dir gaudir del sol, de la sorra, de l'aigua, però hi ha persones, col·lectius, que no ho tenen tan fàcil i que per gaudir de les platges necessiten que els donin un cop de mà. Us volem parlar del col·lectiu dels minusvàlids que necessita ajuda, per exemple, per entrar i sortir de l'aigua. Doncs comença la temporada de platges i encara no s'ha contractat els monitors que els han d'ajudar. I a sobre, els socorristes faran vaga indefinida a partir de dimarts. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i si no hi ha personal especialitzat, les persones discapacitades no poden gaudir de les platges. A Barcelona hi ha 3 platges adaptades, Sant Miquel, Fòrum i Nova Icària, però si no hi ha personal, doncs no serveix de res. Hem parlat amb l'Àngel, que camina amb crosses i amb l'ajuda de la seva dona pot arribar a l'aigua. Però hi ha casos més extrems en què, evidentment, calen monitors amb formació i fins i tot grues.
A veure, jo, per exemple, amb les crosses i amb l'ajuda de la meva senyora, doncs entro i surto, no sé com dir-te.
Sí.
Però hi ha gent que, bueno, que està en una cadira i necessita fins i tot una grua, no?
Sí, sí,
la
sí.
Grua i tot. I llavors s'han d'haver, com a mínim, 3 tècnics per... Perquè, esclar, a vegades, sense voler, s'ha fet mal gent, no? Allà, clar.
L'Àngel també ens ha explicat que no hi ha aparcaments de minusvàlids a totes les platges. També hi ha altres limitacions que s'haurien de corregir. Per exemple, que per gaudir del servei s'hagi de trucar prèviament i s'hagi de limitar a un bany al dia i 20 minuts, a més de signar una autorització. Això es va imposar arran de la pandèmia. L'Àngel diu que això no té sentit i si no es tracta, per exemple, d'un grup nombrós.
Jo crec que això és més pels grups, perquè clar, van 20 persones d'una residència i, home, i aquests sí que han de trucar per dir, ei, demà vindrem 20, m'entens? Però la persona que va, la persona i l'acompanyant, no hi ha problema. Vull dir, sí que la normativa ho deia, que havíem de telefonar, de reservar fins i tot hora, i però realment no es compleix.
L'Àngel diu que el col·lectiu se sent abandonat per l'Ajuntament. De fet, si no canvien les coses, de moment no hi ha monitors i les persones discapacitades no podran gaudir del servei de bany fins a principis del mes de juliol.
De moment, Yolanda, doncs no s'ha contractat els monitors, els socorristes podrien assumir aquest paper, però ells deixen clar que això no forma part de la seva feina, que no estan preparats per assumir aquesta funció.
Exacte, és el que diu l'Àngel Lozano, que és socorrista i coordinador a Catalunya de CEP Esports. La seva funció, el seu paper a la platja, és fer prevenció i donar auxili a les persones que es troben en una situació de perill. Reconeix que a la platja caldria més informació entre els usuaris sobre el que es pot i no es pot fer, però en general reconeix que els banyistes actuen correctament i els fan cas. Cada any per aquestes dates comencem a sentir això de que falten socorristes i que estiguin ben formats. L'Àngel Lozano ens ha explicat per què.
Antes tú podías hacer 80 horas y ya eras socorrista. Ahora la formación oficial al ser socorrista en espacios naturales son 1.150 horas.
Bueno,
entonces, ¿qué ocurre? Al ser un sector tan temporal, cuesta mucho encontrar gente que dedique tanto tiempo a trabajar 3 meses en el año.
Ja ho deies abans, els socorristes de Barcelona comencen una vaga indefinida a partir de dimarts per impagaments de l'empresa concessionària del servei. Aquesta empresa podria presentar un concurs de creditors en les properes setmanes per fallida i això vol dir que Barcelona podria començar la temporada de platges sense un servei tan bàsic com són els socorristes.
Hem vingut a fer soroll a la indústria de la moda. Marina Vergés i Carolina Asensio, fundadores de la marca Free From Style, ho tenen molt clar. Tenir una discapacitat no significa no poder anar a l'última moda. A través d'aquest objectiu han aconseguit fer-se un forat en les desfilades de la passarel·la 080 i pujar a les passarel·les amb un concepte trencador. Dissenyar roba sense barreres. Avui és un plaer parlar amb la Marina Vergés, que, com dèiem, és una de les fundadores de Free From Style, de moda inclusiva. Marina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot va néixer per una cosa personal de la teva companya, la Carolina, no? Un tema familiar.
Sí, va ser un tema familiar. El seu germà va tenir un ictus, quedant amb una discapacitat física del 80%. I cognitivament està bé, però físicament no. Aleshores, com que ell sempre havia portat, sempre tenia que portar xandall per anar fent exercicis, teràpies, per anar a metges, al cap d'un temps vam pensar, escolta, és que no es treu el xandall de sobre, és l'uniforme, no?, una mica.
Sí.
Pel seu aniversari li vam buscar roba i, clar, no van trobar en el mercat el que volíem. Ens va semblar que no era, que els teixits no ens agradaven, que els patrons no s'acabaven d'adaptar. I nosaltres no som cosines. I aleshores es va posar en contacte amb mi, perquè jo soc estilista
sí.
De moda. Sí. I li vam buscar al mercat. Com que no ens va agradar, vam comprar uns pantalons i els vam tunejar tots. Vam treure la cremallera de la bragueta i vam posar velcro, li vam fer goma darrere perquè no es baixés el pantaló, vam treure totes les butxaques, i al veure que ell estava molt còmode i li va agradar molt, a dir que estava molt guapo i que li agradava molt i que eren molt còmodes, vam pensar, doncs, potser que ens hi posem, no?, i fem una moda així, perquè si és ell, hi haurà més gent.
Efectivament, perquè arrel d'aquesta història personal us veu donar compte que la moda no tenia consideració a aquelles persones que van, per exemple, en cadira de rodes, a les que li manca una extremitat en el cos, o a les que pateixen una discapacitat, no?
Sí que hi ha alguna marca, però el que passa no està afegit la paraula moda, no?, una mica, sinó que és com còmode per persones grans. Clar, pensa que abans, quan arribes a persona gran, sí que tens moltes mancances, no?, de mobilitat, moltes vegades, però la gent jove que té accidents i que cada vegada se salven més, era difícil. S'han d'adaptar ells al que hi hagi al mercat, o portar-ho a canviar, saps? No hi havia una marca. Nosaltres, quan vam començar, que vam demanar models, ens van dir, menys mal que hi ha una marca que pensi en nosaltres, no? Hem afegit uns petits detalls a patrons, que és amb el que nosaltres venem més i fet més, i és el petits detallets, com no posar una pinça per la roba que surt, que tu estàs sentat i al darrere els genolls, que moltes vegades hi ha un plec.
Sí.
Aquell plec de roba fa llagues de pressió, no?, a les persones que estan tota l'estona sentades. Doncs, detallets així que canvia una miqueta.
Imagino, Marina, que el boca orella està funcionant molt bé, no?, perquè, clar, la gent s'està assabentant que hi ha una empresa en Mataró que es dedica a fer això, que sou dues cosines i que teniu aquesta marca Free From Style. S'assabenten i us busquen, no?, a través, imagino, no sé si de la web o com ho fan.
De la web, per telèfon, també a la web surt el telèfon i també ens truquen.
Quina és la web, per la gent que vulgui? Quina és la web, Marina?
La web és www.freeformstyle.com.
I allà trobarem una mica tot el que feu.
Sí. El de la passarel·la encara no està pujat, perquè encara no hem acabat de fer les fotografies i pujar-ho, però sí, en breu també ho pujarem. Perquè també el que farem serà el mateix de la passarel·la i també donar opció a l'americana amb un teixit més clàssic, no? Diguem-ne, amb un color més clàssic, que no els agrada, no volen anar amb quadres. doncs fem una altra cosa.
Molt bé. Sí, doncs estic supercontenta de conèixer gent com tu, Marina, i de la teva cosina, la Carolina, que hi pensen també que la moda no és només pels cossos que tenen totes les extremitats o que no han passat cap tipus de malaltia i que els ha deixat una petjada i que això comporta doncs, que necessitin un tipus de roba adequada per ells. I gràcies a gent com vosaltres, això ja ha quedat enrere. Gràcies, Marina, i tant de bo. Continueu fent més models i més passarel·les i donar veu a aquests cossos, a aquesta diversitat de cossos que hi ha arreu del món. Marina Vergés, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres també per deixar-nos parlar una mica i explicar-nos. Gràcies.
Marina Vergés, com dèiem, una de les fundadores de Free From Style, de moda inclusiva.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balista. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más
sí,
o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos,
claro,
para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre
todo
y cuando
lo que
te quejas. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es que
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia.
Con
y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, No puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente, igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa
el
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con sí, esa tarjeta sí, de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
De la tarda, 32 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és la millor hora per escoltar quina és l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, la Junta Electoral Central dona 5 dies al Parlament per explicar per què no ha retirat l'acta de diputada a Laura Borràs. La Junta ha admès una denúncia de Ciutadans que es queixava perquè aquesta ordre de retirar l'acta de diputada no s'havia complert. Un incompliment que podria tenir conseqüències jurídiques. Un jutjat està investigant el gag de TV3 on es feia mofa de la Virgen del Rocío. El jutge ha admès a tràmit la denúncia d'Abogados Cristianos per un possible delicte d'escarni contra els sentiments religiosos. La denúncia recorda que el Codi Penal ho castiga amb multes de 8 a 12 mesos. Des d'Abogados Cristianos remarquen que la llibertat d'expressió no pot emparar-ho tot. I s'escalfa l'ambient al barri de la Bonanova. La tensió és màxima pel que pugui passar en les pròximes hores. La plaça de la Bonanova està pràcticament blindada per la policia per evitar un enfrontament entre ocupes i membres de l'empresa Desocupa. Hem de dir que amb la mediació dels Mossos, aquesta empresa ha renunciat finalment a la seva intenció inicial de desallotjar els ocupes, però faran igualment demà una manifestació en suport dels veïns.
Estarem molt pendents de tot el que passi. Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Adéu, fins demà.
I l'última hora esportiva més pròxima passa per parlar, Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Per parlar del punt i final a l'etapa de Sergio Busquets a Can Barça.
Sí, tot s'acaba, veritat. Va dir sí. Johan Cruyff en el seu dia que el futbol és cíclic, ho podem aplicar a diversos àmbits de la vida o a la vida en general. 15 temporades, acabarà guanyant el 32è títol, que és la Lliga. Veurem si és a Cornellà Prat el proper diumenge. En tot cas, s'acomiadarà Sergio Busquets, el capità del Futbol Club Barcelona, amb un títol que sempre és interessant sortir per la porta gran i no per la porta del darrere. No li ha fet el pes l'oferta de renovació, a la baixa, clarament, del Futbol Club Barcelona, i és la notícia del dia, l'oficialitat que a 30 de juny Sergio Busquets no continuarà vestint la samarreta del Barça, però en principi continuarà jugant a futbol. I en principi el destí és l'Aràbia Saudita. Veurem si l'acompanya, entre d'altres, Leo Messi o no. També és notícia avui la renovació, continuem parlant de futbol, de Juanpe Ramírez, un dels capitans del Girona. Renovat fins al 2024, complirà la 8a temporada defensant la samarreta del conjunt de Montilivi. És un dels dos jugadors, juntament amb Borja García, que han aconseguit els dos ascensos a primera, les dues vegades que ha pujat el Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. Recordo que falten 4 dies per aquest derbi importantíssim pels dos, Espanyol-Barça, diumenge a les 9 de la nit a Cornellà-Prat. I el gran argument fora del futbol ens arriba del món de la cistella, del bàsquet, perquè el Barça de bàsquet, Montserrat, està avui molt pendent del Real Madrid Partizan, de les 9 de la nit, que des de mitja hora abans expliquem aquí el tiempo de juego de la COPE. Per què? Doncs perquè el guanyador d'aquest partit serà el rival del Barça a les semifinals de l'Eurolliga. Vol dir que si el Real Madrid guanya, Real Madrid Partizan a Madrid, al Wizzing, tindrem un equip espanyol a la gran final de l'Eurolliga. Real Madrid, Partizan, 9 de la nit.
Més informació, Esports COPE. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Una abraçada. Montserrat, bon programa. Que vagi bé. Bona tarda.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil. Sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
I aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en parlarem de salut visual i per això parlarem amb el Salvador Alsina, que és el president de Visió i Vida, que han fet un estudi força interessant del qual et parlarem ara mateix.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sabíeu que 7 de cada 10 catalans té una alta sensibilitat solar, però que el 38,26% no es protegeix mai o gairebé mai del sol? Això no ho dic jo, això són dades, les conclusions d'un estudi que es diu quin nivell de protecció solar necessiten els ulls segons el nostre grau de sensibilitat visual i estil de vida. En parlem de tot plegat amb el Salvador Alsina, que és el president de Visió i Vida. Senyor Alsina, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolti'm, a mi sempre em diuen que sóc com la Pantoja perquè vaig amb les ulleres a tot arreu, eh? Com les porto graduades i les de sol, ja entro als jocs amb les ulleres. Alguns per massa i alguns per poc, no?
Sí, sempre és així. Diguem, hi ha qui està molt conscienciat de la importància de cuidar els ulls en tot moment i sobretot en períodes d'estiu, etc. I n'hi ha qui no en dona importància, ja ho heu dit ara mateix, el 38,26% dels catalans, pel que hem extret del nostre estudi, no es protegeix mai o gairebé mai del sol. Uh-huh. Per tant, ens queda encara molt camí de conscienciació, tant en aquest sentit com en el sentit d'utilitzar ulleres de sol adequades, homologades i que realment protegeixin.
I quina és l'excusa perquè la gent no es protegeixi del sol? Hi ha poca cultura dels ulls, de la protecció, que també formen part de la nostra salut?
Sí, de manera general, sí, fins i tot amb els aspectes de graduació. Hi ha molta gent que es revisa la vista cada 5 anys i amb algun estudi dels que hem fet hem trobat prop al 10% que ens han dit que no s'havien revisat mai. Per tant, no ens en donem compte, però clar, la vista és el sentit pel qual rebem gairebé el 90% de la informació que rebem diàriament, i per tant els hem de cuidar tant amb l'aspecte de portar la graduació correcta si la necessitem, com amb l'aspecte de protegir-lo de les radiacions solars, sobretot amb els períodes d'estiu, evidentment.
Com més gran és el grau d'intensitat solar de la zona a la qual es resideix, imagino que major és el grau de sensibilitat visual dels ciutadans. Normalment es sol tenir una sensibilitat d'un 2, que és normal, però a Catalunya estem en una zona de major intensitat que potser part de la resta d'Espanya?
Bueno, les zones d'Espanya... Hi ha un anàlisi fet de quines zones d'Espanya reben més radiació solar. I, evidentment, això es concentra a la part d'Extremadura, a la part oest d'Andalusia, a la costa de Múrcia i la costa andalusa, també. En canvi, a Catalunya estem entre el grau 3 i 4 de radiació solar. Aquesta sensibilitat nosaltres l'hem mesurat de dues maneres. O sigui, hi ha persones que són molt sensibles a la llum, és a dir, que els molesta de seguida la llum del sol, s'enlluernen fàcilment, i llavors, barrejant totes aquestes dades, ens ha donat un valor més o menys entre moderat i important, i, per tant... Convé tenir-ho en compte. Però depèn de les persones i depèn de la zona, com també, diguem, no és el mateix estar a nivell del mar, amb la radiació solar que sigui i amb la calor que sigui, que estar a dalt de la muntanya. A dalt de la muntanya ens semblarà que fa fresca, però, en canvi, la radiació ultraviolada, sobretot, augmenta un 10% per cada 1.000 metres. Per tant, són factors a tenir en compte i per això recomanem que un es posi en mans d'un especialista, és a dir, oftalmòleg, opticoptometrista, o amb una botiga especialitzada en ulleres de sol.
Perquè en aquest estudi es desprèn de que 3 de cada 4 ulleres de sol venudes a Espanya són del top manta, i hem de dir de la importància que té un bon vidre, una bona ullera i un bon vidre, no? Perquè depèn de la sensibilitat que tinguem als nostres ulls, requerirem unes ulleres d'un filtre o d'un altre, no? Però si no ens ho diu un especialista, a un top manta no t'ho dirà ningú, això,
No, i a més hi ha una particularitat que convé tenir en compte. Les ulleres de sol del top manta, que moltes d'elles poden no estar homologades, porten una lent fosca i ens pot semblar que anem protegits, però es pot donar la paradoxa de que, donat que rebem menys llum als ulls, les ninetes es dilatin i, per tant, és com si haguéssim obert una finestra a l'entrada dels rajos ultraviolats. Això pot accelerar la formació de cataractes, pot derivar en diferents malalties. Això per un costat. I per l'altre, si la qualitat de la lent no és bona, pot ser que, en comptes de ser neutra, absolutament sense graduació, porti una certa graduació, tingui deformacions, etcètera, que potser no ens en donem compte, però que al llarg del dia ens poden provocar problemes com mal de cap, etcètera.
Senyor Alsina, Salvador Alsina, president de Visió i Vida, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I si veu alguna persona que 24/7 porta ulleres de sol, reconeixerà que sóc la de la ràdio.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Salvador. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos. Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem radiografiant el món dels castells i els castellers. I és que fa uns dies es vam assabentar que en els darrers anys algunes colles castelleres havien plegat. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Hi ha crisi en el món casteller, sí o no?
No, no hi ha crisi, així ens ho ha dit per part de la coordinadora de les colles castelleres de Catalunya. El que sí que hi ha és una desigualtat i la llàstima, com tu molt bé has dit, que tres colles han desaparegut, notament a Castellers de les Gavarres, Nyarros de la Plana i Bailets de l'Empordà, i una quarta ha anunciat el cessament de la seva activitat per aquest any, que és la colla castellera Picapolls de la Gavarresa. La temporada castellera va començar per Sant Jordi, 23 d'abril, ara comença ja la temporada forta, i la desigualtat és que el titular podria ser que les grans són cada dia més grans i les petites lluiten per la seva supervivència. De la fita històrica de Castellers de Vilafranca a la desaparició d'aquestes colles hi ha un ampli ventall. Recordem en aquest cas que les colles grans de castells de 8 necessiten uns 150 integrants, mentre que les colles petites de 6 castells precisen d'un mínim de 60. Clar, les petites també necessiten molta gent, gairebé 60 integrants, i aquí és on hi ha més el problema. Així ho ha reconegut el president de la coordinadora de les colles castelleres de Catalunya, Rubén Gaón, que ha reconegut darrere en COPE Catalunya aquestes dificultats per les colles petites.
Està costant molt tornar a agafar aquesta dinàmica, aquesta rutina. Pensem que l'activitat castellera, doncs, bueno, requereix bastant de compromís i bastant de dedicació, perquè seguim dos cops a la setmana, algunes vegades tres, si comptem els seus batidats, comptem també l'actuació que fem al cap de setmana, llavors tens 3-4 dies doncs, dedicats a l'activitat castellera.
La causa se parla de la pandèmia. Clar, aquí la pandèmia va afectar moltíssim la socialització i, a més, doncs, aquí els castellers van ser dels últims a incorporar-se a la nova normalitat. I això va provocar que alguns dels integrants doncs, es desconnectessin. Per això el Robert Gaón ens ha explicat que ara l'important és reinventar-se i, sobretot, recuperar aquest tipus de casteller.
Hem de reinventar, o sigui, estem fent coses noves, estem intentant fer noves activitats a nivell social per intentar incorporar nous castellers i sobretot també que tornin els castellers que ja hi eren a la colla, que ha sigut una de les coses que també hem vist des de moltes colles, que és que hi ha molts castellers nous, perquè en tenim castellers nous, però hi ha molts que ja venien a la colla que s'han desconnectat.
Doncs recuperar aquest casteller desconnectat és una de les assignatures pendents que ara tenen totes les colles, especialment les més petites. Clar, les grans una baixa no es nota, a més ja molt planter, però les petites 10 baixes ja provoquen a vegades la desaparició de la colla castellera. A més, també n'han parlat de que s'ha activat els tallers mèdics entre la Creu Roja i la coordinadora per millorar l'assistència mèdica. Aviam, el risc de caiguda sempre hi és, i és l'únic que no es pot assajar, però els números es indiquen que hi ha moltíssima seguretat. Únicament un 2% dels castellers cauen, i la majoria és lesions lleus. Els que més preocupen és quan hi ha una caiguda d'un pis que no un castell en bloc que està molt més protegit. A l'informatiu migdia hi ha estat la infermera i a més experta en castellers, la Marta, el qual ens ha dit d'això sí unes condicions imprescindibles. Primer, que una ha de tenir un bon estat físic. Després, molta prudència a l'hora de fer el castell i també molt d'assaig.
Fer casteller realment t'has de preparar físicament. D'acord? Has de fer bastanta musculació, però també són molt importants els estiraments, tant previs com després de tot assaig o tota diada. doncs abans que alguna persona es faci mal, doncs millor desmuntar el castell i tornar-ho a intentar. Doncs mira, la prevenció sobretot és assajar, no? I que els nens vagin molt preparats, realment. Fer moltes activitats, no només assajar castells grans, sinó assajar poms de dalt, assajar tot exactament.
Molt d'assaig el que recomana la Marta i una bona condició física. I sempre el paper especial de la enxaneta, ara que va ja amb aquell casc obligatori de protecció, evidentment, però jo crec que amb aquesta radiografia dels castellers, Montse, l'important són els seus integrants, els que formen part, no?, d'aquesta família castellera.
Blanca Castro, membre dels castellers de Lleida, on de petita, per cert, ha estat enxaneta. Blanca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Si et dic castellers, què et ve al cap?
Ui, família.
Quan vas començar en aquest món?
Doncs jo vaig començar de ben petitona amb la meva germana i el meu pare i la meva mare, quan just tenia 4 o 5 anys, més aviat 4.
Què és el que t'atreia d'aquest món casteller?
Jo no estava gaire fixada, la veritat, de tan petita, no era massa conscient, però sí que vam anar a veure una actuació amb la meva germana i els meus pares i, mira, ens van dir, ostres, doneu la talla, estem per allà brincant, saltant, i vam anar a veure un assaig, vam anar a provar-ho i, de debò, que des del primer dia doncs, ens vam enganxar amb la gent, amb la canalla, i ens vam quedar fins avui.
Quines condicions físiques ha de tenir una persona que es dediqui o visqui al món dels castells com tu, Blanca?
Doncs nosaltres, la veritat és que no necessitem cap cos perfecte, nosaltres acceptem a tothom tal i com és, tothom ha de trobar el seu lloc. Una enxaneta, doncs tindrà un cos d'enxaneta, però igual si no dones la talla d'enxaneta pots formar part de la pinya, pots formar part dels grallers, dels tabals, de l'equip de canalla, del que sigui.
Tu vas començar d'enxaneta directament?
No, jo vaig començar de cotxadora, que és la persona més petita de tot el castell, que és just sota de l'enxaneta.
Quan un arriba enxaneta, com veu el món des d'aquí dalt?
Bueno, sí que des de la canalla és com quan ets a cotxadora, el que estàs esperant és més com, buah, vull ser enxaneta perquè ets qui fa l'aleta i és com tothom està esperant a que arribis tu dalt per aixecar la mà i dir, ostres, està carregat, aplaudim i descarreguem, no? O sigui, és una mica més la importància de que ets la persona que carregui el castell.
Què és el pitjor que li pot passar a una ancianeta? Que el castell caigui?
Oh, depèn. I això, des del meu punt de vista, no. Jo crec que per mi el més frustrant és no poder fer el que hem estat assajant, no perquè caigui, sinó perquè per altres factors no l'hem pogut fer.
Quant de temps entrena un casteller? És un cop a la setmana, dos? Com ho feu?
Depèn de la colla. Nosaltres ara fem 2 dies a la setmana i a l'estiu passem a 3 dies a la setmana.
I quanta estona?
2 hores.
Dues hores?
Dimecres de 8 a 10 i divendres de 9 a 11.
I en què consisteix ja els assajos? Un cop tothom té assignat el seu paper per fer el que cal en aquest castell, com us prepareu?
Nosaltres dividim també els assajos en assajos únicament per canalla, que són mitja horeta, i després també fem l'assaig general. A l'assaig general doncs, fem proves netes en què només participa el tronc i la canalla i la pinya volta, però sense tenir contacte amb el castell, però també fem proves que són amb pinya, que seria més el que anem a fer a l'actuació. No? I també hi ha assajos que són separats en el que actuen els músics.
Com us financeu? Teniu ajudes per part, no ho sé, dels ajuntaments, de la Generalitat? Us recolzen d'alguna manera?
Sí, sí. Nosaltres tenim ajudes de l'Ajuntament i, la veritat, també ens autogestionem una mica. Doncs, fem tallers a escoles, fem xerrades i anem fent actuacions i amb això doncs, anem fent.
T'has endut algun ensurt, Blanca, des de que vas començar? Per cert, quants anys tenies?
4 anys.
4 anys. Ara en tens?
19.
19 anys. Has passat algun mal moment allò de dir una lesió o alguna cosa semblant que t'hagi dit pensar, ho deixo?
Doncs no. Jo personalment he tingut caigudes, he patit caigudes a plaça i assaig, però mai m'ha passat res greu. No he hagut mai d'estar ni un dia sense assajar i també he sigut jugadora de bàsquet i jugant a bàsquet he tingut més lesions
i he hagut d'estar mesos sense jugar, no?
Uh-huh. Els temes de el que és prevenció perquè no hi hagin lesions, etc, cada cop per sort això s'ha anat posant més al dia, no?
Sí, pensa que això és el punt de mira de tothom quan veu els castells, pensa que és una activitat que té molt de risc, però nosaltres ho tenim molt en compte, tenim tot el local adaptat, tenim les xarxes, la canalla porta casc, porta protector bucal i tots anem enfaixats. Uh-huh. Per tant, tot això ho tenim supercontrolat.
Avui, durant la programació de COP, estem parlant de que hi ha algunes colles que estan desapareixent. Com veus el futur dels castellers? Veus generacions noves que vulguin dedicar-s'hi?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una activitat que sempre atrau a tothom, és cultura i al final és patrimoni immaterial de la humanitat, no? Al final jo crec que és una cosa que no acabarà desapareixent. Igual a Lleida sí que no hi ha tanta cultura, però a Valls i a Vilafranca, si vas a les festes majors, sorprèn de la quantitat de gent que va a veure a la plaça només com s'actua a les 12 en punt del migdia.
Uh-huh. Què et diuen els teus amics, Blanca? Perquè, clar, amb 19 anys deus tenir molts amics, sortir, entrar, estudiant... Què et diuen els que no es dediquen a això?
Bueno, els hi sorprèn perquè hi dedico moltes hores, no? Ara també amb la responsabilitat que he agafat, doncs els diuen, ostres, jo no podria posar tantes hores amb una sola cosa, no? Al final també sóc estudiant, m'estic traient una carrera, també necessito tindre la meva vida social, doncs bueno, necessito molta organització i al final també un recolzament dels que no el tinc.
Uh-huh. Quin seria el repte per la Blanca en el món casteller?
Individualment, ara, amb la situació que tenim de la colla, a mi el que m'agradaria fer és la Torre de Set. L'he fet ja, però després del Covid, que la situació ha canviat molt, doncs m'agradaria poder tornar-la a dur a terme.
Bueno, això segur que ho assolireu. Amb quina colla teniu més pique de bon rotllo, eh?
Pique? Ostres! La veritat és que no tenim piques. Bueno, al final no és un esport, no? Cultura, fas actuacions, no fas competicions i crec que això també és una gran sort, que quan actuem amb altres colles tenim doncs un pique sa, no? En el que t'ajuden, en el que et fas pinya i si hi ha alguna caiguda, hi ha alguna patacada, doncs sempre tens altres colles que t'ajuden i jo crec que això és el bonic dels castells.
Per la gent que us vulgui veure, Blanca, quan teniu previst muntar un castell perquè la gent que estigui interessada pugui veure-us als castellers de Lleida?
I tant, ara tenim una actuació superimportant que és el proper 14 de maig per Festa Major a Plaça Paeria amb tres colles enormes que portaran castells molt grans i també que tothom ens pugui vindre a veure i també a participar.
Doncs espero que sigui tot un èxit. La ex Enxaneta, no sé si un deixa de ser Enxaneta, però imagino que això ho portaràs tota la vida i que continues estant al peu del canó, avui sent membre dels castellers de Lleida. Blanca Castro, moltes gràcies. Què es diu als castellers perquè tingueu sort? Hi ha alguna paraula?
Salut i castells.
Salut i castells. Blanca, un petó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Y antes de terminar, un consejo de la doctora Torrejón. Seguramente llevas años luchando con el sobrepeso y a lo mejor también escuchando los consejos de la doctora Torrejón en COPE. ¿Por qué todavía no has tomado la decisión de informarte? Venga, anímate y pide esa visita informativa personalmente con ella. Pregúntale todo lo que quieras y eso sí, ponte en manos de buenos profesionales. La visita, recuerda, no tiene ningún coste para ti. Llama al 93-414-3631 porque la doctora Torrejón y su equipo te están esperando. I nosaltres, a punt d'arribar a les 8 de la tarda, marxem. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i et deixo ara amb Àngel Expósito i la Linterna. Adéu-siau, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado a las 8 de la tarde durante el mes de mayo podrás disfrutar de un tributo a las grandes áreas interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche cenando bajo las estrellas con un delicioso menú a la brasa. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
De dilluns a divendres. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.